cel ens amaguem a sota els portals. Tu vas trencar el paraigua, jo no em canso d'esperar que plogui a bots i barrals. No sé si són 90 dies o 6 mesos o 3 anys, el cas és que ens veig massa tranquils. Jo vull ser Violeta Parra, educar-nos en remolins abans d'aprendre a sumar.
Avui en Toni que arriba carregat de música.
Sí, bueno, mira, 6 discos. 6 discos i 2 llibres duc aquí, que són els que ha fet aquest jove penedesenc, el que ara saludarem, que ara fa 13 anys va començar a trepitjar els escenaris i des de llavors ha fet més de 1.500 actuacions, que es diu Aviat. Caram. Sí, sí, és un màquina el tio. Què tal, Cesc Freixas? Bon dia!
Hola, molt bon dia.
1.500 actuacions.
Sí, ara segurament alguna més, però sí, són moltes i la veritat és que donen per explicar moltes històries.
Home, però és que a més tens un estiu menys a Formentera, cantes a tot arreu, no?
Sí, ostres, la veritat és que ens encantaria poder tornar a Formentera. I vam ser fa molts anys a les festes de la Terra de Sant Francesc, uh-huh. ja fa, i això deu fer 7 o 8 anys tranquil·lament.
Sí.
I després vam ser fa un parell d'anys a Sant Francesc també en un restaurant a Sa Daurada i des de llavors que no hem tornat i tenim ganes de poder presentar les noves cançons també a la vostra illa.
Doncs escolta, aquí t'esperem amb els braços oberts, a més amb bon record com tu mateix ens recordaves ara mateix. Premi Enderroc al millor artista de cançó d'autor el 2008, el 10, l'11, el 12, el 13, millor artista disc i directe de cançó d'autor. Premi Enderroc a la millor cançó d'autor del 14, el 15, Premi Disc Català de l'Any. Bé, podríem dir que no et va malament en aquest món complicat de la cançó d'autor en català, no?
Sí, bueno, la veritat és que pel que fa a reconeixements, la veritat és que sempre hem tingut molt la sort que quan es tracta de la votació popular ens sentim molt, molt abraçats i molt acompanyats pel nostre públic, no? I aleshores sí que en aquest sentit ens sentim doncs, molt, molt afortunats de saber que hi ha persones que venen als concerts, no? I que escolten les nostres cançons. El que passa és que, com bé dius tu, l'univers musical, no? La nostra llengua, doncs és m'imagino que en qualsevol altra llengua també, és un univers una mica salvatge, no? I és un espai on costa professionalitzar-se, on costa guanyar-se bé la vida, i entenem bé guanyar-se bé la vida com viure tranquil, no? I la veritat és que amb reconeixements i amb tot el que doncs, fa referència doncs, a la part doncs, dels treballs i de les cançons i dels discos, doncs, estem molt contents i sempre doncs, una mica estem lluitant contra aquesta tendència, no? de la precarització de la nostra feina, que és una tendència global i que abarca també malauradament a moltes altres feines, no? Però sí que és veritat que és un l'ofici de músic doncs, en la nostra llengua doncs, té aquest afegit negatiu, no? que la veritat és que costa superar, i que és el de la precarietat i el d'intentar doncs, mica en mica anar professionalitzant i anar guanyant la batalla en el terreny aquest, no? d'anar conquerint una mica més els drets que ens pertoquen com a treballadors.
Tot i així, tu ets bastant kamikaze, si em permets l'expressió, perquè dèiem al principi que tu ets del Penedès, però t'has recorregut en aquests 1.500 bolos tots els països catalans, però és que fins i tot te n'has anat a viure durant un període de la teva vida a Alacant, o sigui, el País Valencià, que és on més denostada està la cançó d'autor en català. Bueno, no sé si ha canviat.
Bueno, clar, diguéssim que Alacant segurament és dels territoris, no, del nostre país on més s'ha maltractat la nostra llengua i on ha sigut segurament una espècie de laboratori, no, lingüístic, per veure què passava, no, si s'aplicaven determinades polítiques, no, en contra d'una determinada llengua, d'una determinada cultura. Jo vaig viure-hi perquè tinc una relació emocional i sentimental, la meva parella és de les comarques d'Alacant. Vivim els dos a Catalunya, però en aquell moment, quan jo vaig anar a viure a Alacant, que vaig estar quasi un any, doncs vam anar a viure a la ciutat d'Alacant. I ho vaig fer una mica doncs, també com a experiment per descentralitzar una miqueta la meva idea del país, no? I també per conèixer altres realitats que a vegades els catalans, i sobretot els que vivim a l'àrea metropolitana, entenem que no existeixen, o a vegades creiem que quan ens expliquen coses d'altres punts del país, no? La gent exagera, i tenim aquest punt paternalista, centralista, els que vivim a Catalunya, no? I crec que és bo, és positiu fugir una miqueta de la pressió, no? De l'àrea metropolitana i conèixer altres realitats. També ho he fet anant a viure a Girona, he anat a viure, doncs, també he viscut a Barcelona, vull dir que al final l'únic que m'ha interessat és poder conèixer el nostre país trepitjant-lo. Ho he pogut fer, tinc l'oportunitat de fer-ho amb les cançons i amb els concerts, però quan he pogut també ho he volgut fer anant-hi a viure, no? I per mi ha sigut una experiència que m'ha donat aquesta oportunitat de conèixer altres perspectives, no?, del país i d'entendre que al final és una cosa tan i tan plural que necessita molts anàlisis diferents. Mm.
Cesc Freixas. Cesc amb K. Per què amb K?
Doncs mira, això crec que és com un joc d'adolescència, no? Perquè al final jo quan acabava els estudis de batxillerat i anava a la universitat, suposo per ganes de demostrar que era molt rebel, no? I molt d'esquerres i moltes d'aquestes coses, vaig voler canviar el meu nom, no? Fins aleshores a mi tothom em deia Francesc i aleshores jo vaig voler passar, no?, que la gent em digués Cesc, i les noves amistats que vaig fer a la Universitat de Barcelona ja tothom doncs, m'anomenava d'aquesta manera, i llavors jo posava la cal final per una qüestió purament estètica i purament del que es diria ara de postureo, no? Vull dir que al final s'ha quedat perquè no he volgut canviar, perquè al final és com una marca, no? Un nom artístic i no té cap altra explicació que aquesta rabieta o que aquest experiment d'adolescència, no? Que a vegades doncs, es nota molt, no?, amb la manera de vestir o amb els pentinats o amb aquestes coses, i mira, en el meu nom s'hi va quedar aquesta cap.
Aquí a Formentera ho tindries més complicat, perquè aquí series Chico, saps?
Ah, mira, m'agrada. Chico Freixas.
Bueno, podria ser Chico amb K, també, com a cosa així transgressora, no?
també.
Ah? Sí. Molt bé. Escolta, tu has passat de protesta, que era el teu disc de 2014, a proposta, el disc d'ara, no? el disc actual. No? És un bon canvi, és un canvi impositiu. Què hi ha al darrere d'això? De protesta a proposta.
Doncs hi ha una idea que crec que hi arriben molts col·lectius i moltes persones, que és la que necessàriament ens diu que podem protestar i podem posicionar-nos, no?, al costat del no cap a moltes coses que no ens agraden d'aquest món, però després si aquesta protesta, aquesta crítica, no ve acompanyada d'una part més propositiva, no?, i una part més constructiva, segurament la imatge que queda d'aquestes persones que critiquen i d'aquestes persones o d'aquests col·lectius, no?, que estan en contra d'un model concret de funcionament, un model de relacions econòmic, social, aquesta imatge que queda sense la part més propositiva és una imatge com molt poc col·laborativa i realment doncs molt poc a prop del que hauria de ser el benefici comú, no? Perquè al final instal·lar-se en el no, instal·lar-se en la crítica, és una cosa que pot arribar a ser molt fàcil, no? I molt necessària, però per altra banda molt fàcil, perquè és molt fàcil criticar i dir que tot és una merda, no?, i que tot funciona fatal. El que és més complicat i a la vegada el que és més interessant és proposar, intentar, doncs, a part de qüestionar moltes de les coses que no t'agraden, doncs intentar fer com un esquema, ni que sigui, no?, encara que sigui una cosa molt senzilla, d'allò que voldries que funcionés i que regís el nostre món. I una mica la idea darrere del disc és aquesta, intentar doncs, apuntalar quatre conceptes bàsics que a mi em donen a entendre que ens han de servir per construir alguna cosa nova, no? I més tenint en compte que venim d'un moment on econòmicament doncs ens ha resituat i ens ha demostrat doncs, que aquest món no acaba de funcionar com voldríem que funcionés, i és un moment doncs, per repensar des de la part més íntima fins a la més personal, fins a la part més col·lectiva, repensar un nou model de funcionament i de relacions, no? I llavors, evidentment, és un disc més positiu i més propositiu, perquè al final, si estem parlant de construir coses noves, necessàriament haurem de fer-ho amb una mica més d'alegria i amb una mica més, no, de bona voluntat que quan critiquem alguna cosa.
Sí, però tu deies en aquell protesta del 2014 que era necessari reivindicar una mica els orígens de la cançó d'autor, reivindicar la seva existència, no? Però si tu et fixes, Cesc, les cançons d'autor, de quan va néixer la cançó d'autor, estic parlant d'en Raimon, aquí tu versiones, per exemple, o d'Ovidi Montlló, un altre personatge al que admires, o Llach, o tants altres, no? Les cançons d'autor d'aleshores i les cançons d'autor d'avui continuen denunciant pràcticament les mateixes coses. O sigui, no sé què estem fent malament, però durant una quarantena o cinquantena d'anys pràcticament estem igual, eh?
Sí, els contextos d'opressió, no?, o d'autoritat han canviat, perquè sí que és veritat que el que cantava, no?, la nova cançó era una realitat, doncs, que no és la que vivim ara, però sí que és veritat que les democràcies occidentals i la que coneixem nosaltres, no?, que és la democràcia espanyola, tenen una intensitat democràtica molt baixa, no? I aleshores això fa que tinguem tants punts de contacte amb la crítica cap a les dictadures militars, no? I això també passa d'una manera molt similar i és molt curiós de veure, no? Per exemple, amb la nova cançó xilena, no?, de Víctor Jara, per exemple, i després amb la cançó d'autor que es fa actualment a Xile, també passa amb les cançons de molts altres països d'Amèrica Llatina, no? Que hi ha un paral·lelisme molt evident entre aquelles cançons que es posicionaven en contra de les dictadures i les cançons d'autor que es fan avui dia, no? Les que es fem avui dia parlen pràcticament del mateix univers, no? De llibertat i d'autodeterminació i de contra el colonialisme, en contra de l'imperialisme, que és el mateix univers que les cançons de la nova cançó i de la cançó d'autor, no?, que es feia als anys 60, 70. Però sí que és veritat que al final el que tenim avui dia és un sistema econòmic que genera desigualtat i que genera opressió, no? I que per això, doncs, d'alguna manera les cançons segueixen parlant del mateix i m'agradaria poder fer cançons que parlessin d'altres coses, no? Però de moment els que pensem que la música i que la cultura no pot mostrar-se aliena a la realitat que vivim, ens sentim obligats a seguir parlant d'aquesta desigualtat i d'aquesta opressió, no?, més o menys simbòlica o més o menys explícita.
En Cesc Freixa sempre ha mostrat una clara militància independentista. Com ho veus tot plegat? És a dir, intenta explicar-li a unes oïdes formentereres que saps que ho veiem tot una mica amb la mar pel mig, no?
Bueno, crec que per mi sempre ha sigut clar, i per mi, per moltes persones, no?, que ens posicionem al costat dels drets col·lectius, no?, com ho és el dret a l'autodeterminació dels pobles, per mi és una qüestió molt simple i al final molt democràtica, no? I em penso que al final el dret que té qualsevol poble de decidir lliurement el seu futur a través d'un referèndum com és el que esperem que acabi passant l'1 d'octubre a Catalunya, és una opció molt, molt legítima i, a part, que és extremadament democràtica, no? I que quan hi ha el vot pel mig, quan hi ha un referèndum i quan hi ha aquesta possibilitat de poder decidir col·lectivament, no?, el futur d'un poble, penso que és bastant inqüestionable, no? Malgrat hi pugui haver tantíssimes lleis que ho puguin negar o que ens puguin fer veure que un referèndum d'aquestes característiques és negable, no? Doncs, per la sensació que és bastant impossible d'aturar, no? Perquè al final hi ha una majoria molt, molt aplastant, no? Propera al 80% que vol que aquest referèndum es faci i un 80% de la població que vol participar d'un referèndum o que vol que aquest referèndum d'autodeterminació s'acabi realitzant, és un percentatge altíssim, no? Després, a mi el que m'interessa és que aquest referèndum es pugui fer i que la gent del no pugui votar, la gent que vol la independència pugui votar, i el resultat que surti, tant si és que sí, tant si, com si és que no, doncs s'ha d'acceptar i ja està. Però el més interessant és poder exercir, no?, aquest vot que al final és el que ha de ser, doncs, la base de qualsevol futur país, de qualsevol construcció, no?, de qualsevol societat. I jo sempre ho he mirat des d'un punt de vista democràtic. També és veritat que des del terreny cultural, des del terreny lingüístic, per mi és fonamental aconseguir la independència, perquè penso que és l'única manera de salvaguardar la nostra cultura, la nostra llengua, i d'evitar, no?, que diguéssim, països que no creuen en aquesta llengua i que no la potencien i per tant que tampoc no la protegeixen legalment, doncs se l'acabin carregant, no? Per mi aquest és un altre motiu fonamental, no? A part del democràtic, en el terreny cultural i lingüístic, per mi és fonamental aconseguir la independència, aconseguir estructures d'estat per guardar i per salvaguardar la nostra llengua. Però ja et dic que el més interessant per mi, i crec que per la majoria de persones que volem el referèndum, és poder votar i després el resultat, sigui quin sigui, acceptar-lo i haver pogut exercir, no?, aquest vot democràtic, que al final és el que més ens interessa a tots.
Però hi haurà referèndum? Tu creus que es podrà celebrar el referèndum el proper dia 1 d'octubre?
Jo crec que sí, perquè hi ha una pressió popular molt, molt gran. El que ha passat a Catalunya en els darrers anys crec que no s'ho esperaven, no?, ni els propis moviments socials que fa anys, no?, demanaven aquest referèndum, que fa anys, i dic anys vol dir 20 o 30 anys, no?, el que havia sigut l'MDT, el PSAN, no?, tot el que seria l'esquerra independentista, que després del franquisme, durant el franquisme, reivindicava ja el dret a l'autodeterminació. Penso que aquests moviments socials ni es podrien imaginar el que ha acabat passant a Catalunya, perquè al final estem parlant d'un moviment popular que és molt i molt gran i que ha aconseguit durant molts i molts anys mobilitzar milions de persones al carrer. I jo diria que això no ha passat, no hi ha cap altra referència a nivell mundial, internacional, que expliqui aquest interès tan gran en poder decidir, no?, a través d'un referèndum el nostre futur. Jo penso que aquesta pressió fa pràcticament impossible que el referèndum no es faci, i a més hi ha tot un seguit de forces polítiques que no són partidàries de la independència, però que sí que són partidàries al dret a l'autodeterminació, tot el que seria, no?, l'esfera de Podemos, l'esfera de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya, d'Esquerra Unida, tot el que s'anomena els comuns, no?, l'Ada Colau i tota diguéssim, aquesta nova esquerra que apareix després del 15M, jo crec que són partits polítics i col·lectius que, tot i no posicionar-se extremadament a favor de la independència, es posicionen radicalment a favor de la democràcia, no? I aleshores crec que hi haurà moltíssima gent d'aquestes esferes polítiques que acabarà votant no només que sí, que penso que hi ha molta gent que votarà que sí, sinó que acabarà votant i que, per tant, acabarà legitimant i el referèndum i que, per tant, prèviament al referèndum se sumaran aquesta pressió popular, no?, perquè es faci el referèndum. Jo penso que hi ha molts indicis per creure que això s'acabarà fent, més que res perquè penso que hi ha una pressió i un caldo de cultiu a nivell popular, no?, a nivell de carrers i a nivell organitzatiu d'associacions i de tot el que és, no?, l'espectre associatiu català que fa impossible que no es pugui fer.
Molt bé. Cesc Freixas, moltes gràcies per atendre la cridada de Ràdio Illa, que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Salut.